Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
En punt dos quarts d'onze del matí, després de saber una mica més sobre la programació del Teatre Lliure per aquesta temporada, que torna a pujar el taló després de sis mesos aturats per culpa del coronavirus, anem a centrar-nos una mica en la ciència. Però en la ciència des d'un altre punt de vista, que és el que intentem fer cada setmana amb l'ajuda de la Núria Hart. Bon dia, Núria.
Bon dia, Laura.
Que és intentant portar a la pràctica, no?, perquè serveix a la ciència que en tenim i molta, i que se'n fa i molta, i de molt bona al nostre país. De seguida entrem a abordar el tema que ens planteges avui, però abans hem de saludar precisament una veu del món científic, com és l'Oriol Mitjà. Molt bon dia, Oriol Mitjà.
Hola, molt bon dia.
Bon dia i felicitats.
Moltes gràcies.
L'Oriol Mitjà, vam saber ahir, perquè ell mateix ho va anunciar en una piulada a Twitter, que representarà Europa al Fòrum de Premis Nobel. Serà un dels dos joves científics encarregats de representar Europa en aquest fòrum. El primer que t'hem de demanar, Oriol, és què és aquest Fòrum de Premis Nobel, quina importància té en el món científic?
Anem a veure, el Fòrum de Premis Nobel és una organització que aglutina 62 Premis Nobel i després altres membres en premis d'excel·lència científica, en química, ciències mèdiques, economia, matemàtiques, no? I cada any conviden a 100 joves científics de tot el món, destacats en diferents disciplines, i inclouen també 10 joves investigadors en epidèmies o en salut pública. Aleshores, a mi m'han seleccionat com un dels 10 joves per fer-los una petita presentació, és a dir, durant 5 minuts tindré davant a tots els premis Nobel del món i els explicaré què és el que faig. I bàsicament m'han seleccionat perquè doncs, porto molts anys fent recerca per al control de malalties tropicals desateses i sobretot ha estat la malaltia de Pian, i també he intentat establir aquest un pont amb altres condicions o altres malalties infeccioses com la Covid.
T'impressiona això d'haver de parlar davant de 60 premis, 62 premis Nobel?
Home, m'impressiona moltíssim, perquè ells tenen... són gent molt intel·ligent, i el que els hi pugui exposar jo, doncs ho poden veure des de moltes perspectives. A mi m'han fet aquesta confiança, penso que no estic a l'alçada, però intentaré fer-ho el millor que pugui. I em feia molta il·lusió també que m'haguessin nominat des de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. És a dir, m'han nominat des d'Anglaterra. Aquesta societat es diu de medicina tropical i higiene perquè antigament les epidèmies les causaven la brutícia o el clima tropical, i per tant s'ha quedat amb aquest nom, però bàsicament són institucions que continuen fent recerca per al control d'epidèmies a nivell global a tot el món, i això està molt relacionat amb la Covid, i jo porto molts anys treballant amb ells i col·laborant amb aquestes institucions internacionals a Londres i també a l'OMS com a experta en Covid i en estratègies de control d'infeccions.
Clar, això ens ha cridat l'atenció, que et proposa a Londres, no et proposa a Madrid.
Sí. A veure, al Regne Unit en tenen una simpatia especial, no? Tant és així que la setmana vinent també participaré com a experta en una sessió de treball d'una comissió del Parlament del Regne Unit. Madrid... Sincerament, no sé qui ha rebut la carta de la World Laureate Association, de l'Associació de Premis Nobel, per fer la nominació, o si l'han rebuda, no ho sé.
Tenen una simpatia especial, has dit, a Londres. A Madrid vols dir que no?
No, només dic que a Londres sí que em tenen molta simpatia i molta estima, i que jo porto molts anys, porto 15 anys treballant en col·laboració molt estreta amb Londres. Aleshores, ells van fer una cosa que estava molt malament, que va ser colonitzar l'Àfrica, però en canvi, quan la van descolonitzar fa poc més de 100 anys, doncs van tenir clar que tenien una responsabilitat de continuar invertint una part important de la seva renta en fer recerca i en millorar la salut d'aquells països. Per tant, tenen molt clar que el control de la infecció és important tant des del punt de vista de la solidaritat, però també de la seguretat, de manera que aquestes infeccions, com la Covid, no ens arribin a nosaltres. Jo penso que en aquest aspecte Londres o el Regne Unit ho han fet molt millor. És a dir, van fer molt malament la colonització, però la descolonització ha estat una mica millor.
Oriol Mitjà, moltes gràcies i enhorabona de nou.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia. Núria Hart, ja m'ha aclarit els dubtes sobre
aquest fòrum. Quina pressió, 5 minuts davant de tants Nobel en anglès.
No t'hi vulguis trobar.
És pitjor que un càsting, això, eh? És horrorós.
Va, on has estat aquesta setmana, Núria?
Doncs mira, a principis de temporada us vaig prometre que cada setmana aniria a algun laboratori dels centres de recerca, instituts d'investigació, hospitals catalans. I, és clar, jo penso, quan us dic un laboratori, segur que molts us imagineu experiments, pipetes, cèl·lules, sí, fins i tot potser sí, ratolins... Però aquesta setmana he estat a un laboratori una mica diferent. Un laboratori que és un dry lab.
Què vol dir això?
És que en anglès sona molt bé. Sí. He estat a un dry lab. Un dry lab és un laboratori en sec i que ja ens dona una pista del que hi trobarem. O més aviat del que no hi trobarem, perquè si està sec vol dir que no hi ha experiments, que no hi ha líquids, que no hi ha cèl·lules, que no hi ha animals ni pipetes. La idea és una altra completament diferent.
Núria, això més que un laboratori, a mi em sembla una oficina, perquè només hi ha ordinadors.
Sí, perquè aquí en aquesta banda el que fem és biologia computacional. És a dir, el que fem és anàlisi de dades i llavors, clar, cadascú està doncs, amb el seu ordinador analitzant dades i bueno, com veus o escoltes hi ha molt silenci.
Hi ha molt silenci, fins i tot, no? Hi ha ambient de biblioteca. No sé si habitualment esteu tan callats.
Bueno, quan estem fent els anàlisis i codificant i això, sí, però després hi ha les estones, que de fet són les estones que a mi més m'agraden, que és quan estem aquí al despatx amb la pissarra blanca discutint, creuant idees, fent això, una pluja d'idees i interpretant els resultats. Llavors, bueno, el soroll que se sent és xerrar.
Per tant, el que hem de saber aquest matí, Núria, és per què hi ha tant silenci, per què analitzen tantes dades al laboratori de la Núria López Vigas, investigadora de ICREA a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Per què tanta concentració, per què tant de silenci en aquest laboratori?
Bueno, perquè estudiem una cosa que per nosaltres, bueno, per tothom és molt important i intentem entendre què és el que causa el càncer. I llavors el que fem és anàlisi de dades de genomes de tumors. Aquest és el que ens manté tan concentrats en aquest dry lab, com diu la Núria.
I en quin tipus de dades o amb què treballeu? Quina és la vostra matèria prima?
Nosaltres treballem amb milers de genomes de tumors. O sigui, cada cèl·lula del nostre cos té un nucli, dins del nucli hi ha l'ADN, val? Que és el que és el genoma, i a un tumor, doncs, les cèl·lules també tenen aquest ADN i el podem extreure, seqüenciar a l'ADN d'aquests tumors i el que veiem és les mutacions que tenen aquestes cèl·lules tumorals. El que a nosaltres ens interessa és analitzar aquestes mutacions, sobretot per entendre quines són les mutacions que han causat el tumor. Intentem entendre com una cèl·lula normal s'ha transformat en una cèl·lula tumoral i ha causat un càncer.
Per tant, el que faríeu seria com escanejar tots aquests tumors i veure què és el que falla en el seu llibre d'instruccions perquè hagin fet un càncer.
Exacte, és això. Cada tumor o cada genoma té milers de mutacions. I això és el que observem. Cada un en té doncs, de l'ordre de 1.000 o 100.000, depèn una mica de cada teixit. I d'aquestes només unes poques, entre 2 i 6 normalment són les que són responsables de causar el tumor. Aquestes són les que intentem trobar. Per trobar-les, la nostra estratègia és analitzar-ne milers de genomes, de tumors, de pacients de tot el món. I quan les agrupem totes ens dona aquest poder estadístic, aquest poder del big data, per tal de trobar uns patrons que ens indiquen on estan aquelles mutacions causants del càncer.
I quan ocupa un tumor d'un càncer? A nivell d'informació, diguéssim, quants ordinadors necessiteu?
Pues mira, només el genoma d'una... Estem parlant de molta quantitat de dades, unes 320 gigas, un genoma. I nosaltres, el nostre objectiu és analitzar-ne tants com podem. Ara mateix n'hem analitzat 28.000, però clar, la quantitat de dades és tan gran que hem de trobar estratègies per poder... No podríem agafar tots aquests genomes, baixar de diferents llocs del món, baixar-nos als nostres ordinadors de l'IRB. Per tant, fem estratègies en les que primer s'analitzen les dades al mateix lloc on s'han generat. En alguns casos nosaltres movem els nostres algoritmes cap allà, com el que és cloud computing, no? O anàlisi de dades en el núvol. I després ens portem els resultats cap a l'IRB. I llavors sí que fem la resta de l'anàlisi, però ja no és... Si nosaltres volguéssim passar totes aquestes dades cap als nostres ordinadors, seria impossible, trigaríem mesos.
Heu aconseguit arribar a alguna conclusió de per què tenim càncer les persones?
Bueno, el càncer forma part de la vida. O sigui, el per què tenim càncer és perquè les nostres cèl·lules cada dia van canviant, cada dia reben mutacions, però això és un procés absolutament normal. Les cèl·lules dels nostres teixits, per molts processos diferents i moltes raons diferents, com per exemple, les cèl·lules de la pell estan exposades a la llum del sol. La llum del sol afecta el nostre ADN, i alguna d'aquestes lesions que causa l'ADN es poden convertir en mutacions. I això és un procés normal de cada dia que sortim al carrer. Les cèl·lules dels pulmons d'un fumador també tenen un tipus de mutacions, que són, per exemple, les causades pels carcinògens del tabac. I qualsevol cèl·lula del nostre cos, el simple fet de dividir-se, que això ho fan sovint, depèn de quin teixit més sovint o menys sovint, també fa que s'acumulin mutacions. Llavors s'acumulen de manera natural a mesura que ens anem fent grans i la majoria de mutacions no fan res. Són mutacions que no afecten a la funcionalitat de la cèl·lula. És una mica com la mala sort, diguéssim, que alguna d'aquestes mutacions afectin un gen clau que sí que faci que es transformi en una cèl·lula tumoral.
És a dir, a banda de radiació solar, que ara posaves com a exemple, no?, de la causa de per què hi ha mutacions o el tabac, que tot això ho podem evitar amb uns hàbits de vida saludables. N'hi ha un altre que per això que no el pots evitar de cap manera, que és l'envelliment, i en l'envelliment doncs, també acumulem mutacions perquè les cèl·lules es van fent velles, entre cometes.
Sí. El procés normal de cada cèl·lula que es vagi dividint va acumulant mutacions. Per tant, si mirem el genoma d'una persona de 80 anys, de qualsevol dels seus teixits, trobarem moltes més mutacions que un nen de 2 anys, per exemple. I això és procés normal.
Clar, però jo m'imagino la vostra feina. Abans deies, no? En una cèl·lula o pot haver-hi fins a 1.000 mutacions diferents, però no totes són cancerígenes i nosaltres n'identifiquem 2, 3, 4, 5, 6, que aquelles sí que estan darrere de la malaltia. Això és com trobar, l'altre dia m'ho deies així, no?, una agulla en un paller.
Sí, és això, són moltíssimes mutacions, només unes poques són les causants i aquestes són les que volem trobar. És com... I per nosaltres això, la clau és el poder analitzar moltes mostres, perquè si nosaltres només tenim les mutacions d'un pacient i no tinguéssim més informació, és gairebé impossible, no? Dir, quines tres són les causants de quan en tenim aquestes milers? Però si agrupem molts genomes de moltes persones diferents, de molts tumors de moltes persones diferents, sí que comencem, sabem com hem de buscar uns patrons perquè ens indiqui quins gens tenen mutacions causants del càncer.
Això és coneixement, està claríssim, és ciència bàsica, que és el que us dediqueu sobretot a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que és on fa recerca. Però, Núria, em sap greu, t'he de fer la pregunta, i a més amb un tema tan important com el càncer que ens toca de prop a moltes persones, no? Saber tot això, al final, per què serveix?
Bueno, no, és una pregunta important. Nosaltres fem recerca amb la societat i per la societat, no? I per què serveix per la societat és normal que tothom ens ho preguntem. Però bueno, sí, vull començar dient que és ciència bàsica. A nosaltres ens interessa entendre els mecanismes moleculars, el procés de generació d'un tumor. Evidentment, té moltes aplicacions pràctiques. Com més coneguem com és aquest procés, més fàcil és pensar en estratègies per atacar-lo. Són oportunitats terapèutiques, d'alguna manera. Moltes d'aquests gens que identifiquem, les proteïnes que codifiquen, són dianes terapèutiques. I hi ha molts tractaments que per exemple, també són biomarcadors. Necessitem saber si un pacient té una mutació o una altra per decidir quin és el tractament més adequat per aquella persona.
Quan parlem de càncer, no sé si hauríem de parlar en plural de càncers, perquè no n'hi ha un només de càncer.
Sí, no, és correcte, hauríem de parlar en plural. Càncer és una paraula que engloba moltes malalties. Sí que totes tenen alguna cosa en comú, eh? La paraula càncer defineix que és una malaltia provocada per una proliferació descontrolada de cèl·lules. El que passa és que, clar, si les cèl·lules són del fetge, doncs és un càncer de fetge, si són cèl·lules de la sang, igual és una leucèmia. Llavors n'hi ha molts tipus de càncer diferents, depenent del teixit, i també a nivell molecular, fins i tot diferents càncers de fetge de diferents persones, a nivell molecular poden ser molt diferents. Hi ha molta heterogeneïtat.
I no sé si aquesta heterogeneïtat pot arribar fins al punt de que a cada persona
li afecta o li evoluciona d'una manera diferent el càncer, si arribem fins a aquest punt de precisió, no? De dir cada persona té un càncer diferent.
Sí, sí, sí. Això és el que anomenem, a vegades ho anomenem medicina de precisió del càncer, perquè de precisió en el sentit de que intentem entendre les causes moleculars i anar a atacar molt específicament allò. O medicina personalitzada del càncer, perquè vol dir cada tumor és diferent, com més sapiguem de les coses específiques del tumor d'aquella persona, més podem adaptar els tractaments de la manera més adequada.
Quanta gent treballeu al vostre laboratori?
El meu grup som 21 persones. És un grup bastant gran i bueno, som una combinació de... Jo tinc matemàtics, biòlegs, metges...
Diferents disciplines.
Diferents disciplines. Això, la combinació d'aquestes disciplines és el que ens permet fer el tipus de recerca que fem, perquè necessitem entendre molt bé la biologia, però alhora programar i alhora pues, fer anàlisis que requereixen un coneixement de matemàtiques.
La Núria López Vigas és biòloga. Vull dir, al principi que ha començat parlant d'algoritmes sí. i d'ordinadors i formulació... No, tu ets biòloga de formació. El que passa que posteriorment vas entrar al món de la biologia computacional, podríem dir.
Sí, jo sóc biòloga, vaig fer el doctorat en un wet lab, o sigui, en un laboratori humit, i va ser llavors...
Amb cèl·lules.
Va ser llavors en el postdoctorat que vaig començar a endinsar-me en el món de la biologia computacional o bioinformàtica.
Explica'ns això de Montserrat, que m'ha dit la Núria, pregunta-li per Montserrat, excursions a Montserrat.
Ah.
Què té a veure això amb la investigació dels tumors?
Té a veure que jo sóc de Monistrol de Montserrat, ara visc a Manresa, i bueno, el meu laboratori, sí, com deia, som un número de gent, a més que tenen disciplines diferents, són gent que a vegades venen de països diferents. Ara mateix tinc un estudiant que ve de Polònia... un altre que ve de Grècia i ara està a punt d'arribar un estudiant de doctorat que ve de la Índia. Llavors, bueno, a mi m'agrada ensenyar-los casa meva perquè en el sentit de que Monistrol i Montserrat és un lloc molt, molt especial i sempre que podem, doncs, bueno, de tant en tant, un parell de cada dos anys o així fem una excursió a Montserrat.
No està malament.
I fins i tot, no un retir espiritual, sinó un retir científic, vau arribar a fer un parell de dies allà tots discutint cap a on havia d'anar les línies de recerca del vostre laboratori.
Sí, aproximadament cada any fem un retir, que vol dir això, intentar centrar-nos en les coses més profundes del sentit de la nostra recerca, i l'última el vam fer a Montserrat. Sí.
Núria López Vigas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat per què serveix això que feu a ICREA, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Núria Hart, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Que vagin molt bé les teves incursions.
A veure on acabo la setmana que ve.